Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. No és el títol del nou projecte de l'artista local Marc Torrent, una performance reivindicativa per donar suport a les dones i reflexionar davant els nombrosos casos d'agressions masclistes. Una obra on la participació femenina serà clau per aconseguir la millor atmosfera. És el tema d'obertura en aquest butlletí, un tema que podreu escoltar de forma més desenvolupada a l'informatiu local de les 8 del vespre. Ara repassem en format breu la resta d'aspectes que marquen l'actualitat local d'avui. Fi de curs a l'Escola de Teatre Tear. Els joves aprenents d'artistes van ensenyar en públic el treball fet al llarg del curs. Els més petits, uns exercicis sobre cançons infantils de Damaris Gelabert. Els grans, una versió particular del musical Snoopy. La Biblioteca de l'Escala ha acollit la xerrada conferència Emocions i Salut, on la infermera Rosa Maria Cantó donava detalls de com les emocions poden acabar provocant un desequilibri energètic si no sabem gestionar-les bé. Arrels del Vi, la Fira de Vins de la D.O. Empordà ha tornat un any més a Barcelona amb participació de 24 cellers empordanesos i moltes activitats on els visitants han pogut tastar i aprendre sobre el món del vi empordanès a la ciutat comtal. Esports, l'equip d'hoquei subaquàtic de l'Escala Les Anxovetes en vol donar visibilitat al seu esport. Per aquest motiu organitzen el mes de juliol jornades de portes obertes per engrescar nous practicants. Agenda d'activitats, 150è aniversari del naixement de Caterina Albert amb actes divendres, dissabte i diumenge. Divendres, una conferència de Marta Pessarrodona. Dissabte, una de Carme Balliu i Jordi Mestres sobre la restauració de les col·leccions de l'Arxiu Històric. I diumenge, una ruta cap a Santa Caterina, Camins de Solitud. La pujada n'és el títol. Dissabte, 50è aniversari dels aplecs gironins a Empúries, festa de fi de curs amb Holi i Escuma, clàssics amb Carinyoso a Sant Martí d'Empúries, concert de Mirabel a l'Alfolí dins el cicle d'Arrel i amb Salero, dia de la música a la platja i presentació del llibre al Museu de l'Amor Modern. Meteorològicament parlant, això ho expliquem un dia amb panorama clarament més càlid, avui amb Garbí. Demà es mantindrà així, però amb alguna boira litoral. Ara continuem amb el magazín El Far, segona i tercera hores d'aquesta producció o coproducció entre Ràdio L'Escala, Ràdio Orenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. A l'interactiu, en breus instants, parlem de publicitat i unisme amb Sílvia Cibera, professora de la UOC, amb Josep Enrom, expert en publicitat, amb Òscar Camí, expert en màrqueting viral, i amb l'empresari Pep Simó. A la secció de ciència tenim avui el col·laborador aranyenc Antoni Curto. Al preu del peix sabrem com ha anat a la confraria de pescadors de Palamós, ens ho explicarà la Cristina Manyes. I en l'apartat de tradicions parlarem de Sant Joan i el mar amb Pasqual Chacón, secretari de la confraria de Sant Joan de Deltebre, i Joan Ignasi Gómez, expert en tradicions i cultura popular catalana. A les 7, next vespre. A les 8, actualitat local. A les 9, els musicals. A les 11, les reemissions. Gràcies a tots.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Bé, doncs, segona hora de programa. Ui, quin m'han fet el coll ara fent així, saps? Bé, segona hora de programa per estar amb vosaltres, per compartir plegats aquesta hora de ràdio. Curiosa la situació que es dona arreu del país per les temperatures altes. No sé si és que ens dona tots per fer el burro o què, però ja ho diuen, a veure, hi ha estudis psicològics que diuen que amb la calor ens tornem més irritables. Estem com més així, com més agressius. I a la mínima ja saltem. Però, a veure...
Que ho dius per mi, això?
No, no m'atreviria mai a dir-ho, això. doncs ens tornem a ser més irritables i fem més tonteries. Saltem del balcó, bé, ens tirem de qualsevol manera a la piscina, acabem prenent mal. Sentit comú. L'estiu està per gaudir-lo, no per fer l'idiota, no per fer l'animal pels puestos, que a més no serveix per res, i que només serveix per acabar prenent mal i provocant doncs, haver d'anar a un centre hospitalari, que ens tinguin uns metges, vinguin les ambulàncies, etc etc. Això pels que tinguin idees de bombero, que deia aquell. I això deia molt el meu avi, tens idees de bombero. I els que van pel carrer, transportistes, motoristes, furgoneteros, gent que va amb el cotxe amunt i avall, calma, tranquil·litat, no passa res. Si algú us diu alguna cosa, doncs qui dia passa ni empeny. Si igual no us torneu a veure mai més, i si us torneu a veure, no recordant el que us he dit, ja passa. Perquè amb aquesta temperatura i amb aquesta calor, al final ens irritem, baixem del cotxe, i en el moment que baixem del cotxe, ja l'hem basada. Perquè és quan ja res s'atura. De fet, els vidres elèctrics tampoc no ajuden gens a apaivagar aquestes baralles.
Que no plega ja, que estàs ja fent una entradeta molt cutre.
Vale, si no t'agrada, no?
El Far, el programa mariner de Catalunya.
No, doncs jo la portava aquí apuntada, porto tot el matí preparant aquest guió i ara resulta que no. Que no.
Avui cuinem amb...
Àgueda Vitòria. Avui amb l'Àgueda Vitòria cuinem una pericana de moixina seca, un plat típic de la comarca valenciana que segur que us agradarà. Tal com explica l'Àgueda, és un entrant ideal per menjar amb un bon tros de pa i, sobretot, un pa de qualitat. Ah, important, també fer-ho amb un bon raig d'oli. Escoltem-la.
Bona vesprada. Avui anem a cuinar una pericana de moixina seca. La pericana és un plat de subsistència típic de la comarca valenciana del Comtat que es fa amb pimentons d'enrastrar secs, capellà torrat i oli. Però anem a fer una versió poc canònica per a la que necessitarem tomàquets seques, moixina seca, pimentó sec, alls i un oli, un molt bon oli, això és importantíssim. Què és el que farem? Primer, la tomaca com el pimentó a tires fines, com a cintetes, i ho deixarem tot en un recipient cobert amb oli junt a dos dents d'all. Mentre això va macerant, torrarem a la flama la moixa. Si no podem torrar-la a la flama, també podem torrar-la en una paella, no hi ha cap de problema, però el sabor del foc li dona un punt important al plat. La moixina seca és una exquisidesa, si no l'heu tastat mai, és boníssima. No sé si és fàcil o no de trobar, però si no és ben fàcil de preparar, només hi ha que estendre un parell de moixes obertes per la meitat i deixar secar 4 o 5 dies al vent. És molt senzilla de preparar. Una volta tenim la moixa ja torraeta, la tallem a trossets ben menuts i la afegim a la tomaca seca, el pimentó sec i els alls. Tornem a cobrir per complet amb oli i deixarem com a mínim 6 hores macerant. Lo ideal seria deixar-ho una miqueta més, però amb 6 hores ja és suficient. Com a plat entrant acompanyat d'un bon pa, és exquisit.
Doncs, sens dubte, ha de ser exquisit, veient la feina que s'ha de fer per tenir-lo, ha de ser bo, però val molt la pena. És una bona proposta la que ens porta avui l'Àgueda Vitòria, que felicitem des d'aquí i que ja tenim ganes d'escoltar-la demà. Ho provarem, de cara a l'estiu, de cara a les vacances.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Hi ha les malalties reconegudes, les que d'alguna manera tots coneixem, els metges sovint diagnostiquen, perquè les veuen a les seves consultes, i que més o menys les tenim tots al cap, i que van tot tipus de malalties, doncs des de la grip, passant per les diabetis, els càncers, algunes patologies concretes, no? Aquestes són unes. Hi ha les malalties minoritàries, que n'hi ha al voltant d'unes 5.000 a l'estat espanyol. Malalties minoritàries són malalties que té molt poc percentatge de població, molt poques persones, i que, per tant, les farmacèutiques no investiguen, els laboratoris mèdics no aprofundeixen en la seva, en el seu origen ni en la seva cura, i que les famílies que tenen un malalt amb malaltia minoritària sovint saben el tràngol que això significa. Però per això, no per això deixen de lluitar, i no per això deixen de treballar perquè es troba una solució. I després hi ha les malalties que ho són, que es reconeix que existeixen, però que encara hi ha professionals que es resisteixen a diagnosticar perquè no les consideren malalties o consideren que és la deriva d'alguna altra cosa. Avui volem parlar precisament d'aquestes malalties, que no són minoritàries, que pot ser que les tinguin moltes persones, però que no siguin en cap cas diagnosticades, malgrat haver anat al metge i malgrat que les proves donguin positiu per a aquestes malalties. Perquè ho entenguem, presentem alguns casos. Ivan.
Doncs sí, començarem fent referència, Josep Maria, a dues malalties poc reconegudes. D'una banda, la fibromiàlgia, i de l'altra, la sensibilitat química múltiple. Per això, avui ens acompanyen la coordinadora psicòloga de l'Associació d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia a Catalunya, la Isa Bartomeu. Isa, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, Ivan.
I també ens acompanya en Manel Pardo, que és afectat de sensibilitat química múltiple. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Ivan.
Em comentàveu, ara mateix, abans de començar, que és una malaltia invisible, la vostra, literalment. Per què passa això?
Doncs perquè hi ha molt poc reconeixement. És una malaltia que, com no es veu, no té una visibilitat, no hi ha una aparença, no, no se'ns pot, no hi ha una mala cara, no hi ha unes taques a la pell, no hi ha doncs, un braç trencat, no es podria haver, està enguixat. Doncs al no veres, doncs no se li dona el reconeixement que cal. Però sobretot perquè hi ha una manca d'informació, no? I no només en general, no? Sinó també dins del col·lectiu mèdic. No vull dir tots els metges ni molt menys, no? Mm-hmm. Però falta informació, no? Perquè sigui més reconeguda.
Aquí volia anar. Estem parlant d'una malaltia poc reconeguda socialment per part de la societat, per part dels ciutadans, o més aviat per part dels professionals de la salut?
En general, però també per part dels professionals. Cal que tinguin formació amb aquesta malaltia. Sí que hi ha personal que en té, no? Dins de psicòlegs, psiquiatres i metges, no? Però hi ha molts professionals que no tenen cap mena de formació vers aquesta malaltia. Aleshores, doncs, no li donen la importància que hauria de tenir ni la cura, no? Que necessita, no? Els tractaments, no?
Perquè la gent que ens escolti, i ara presentarem més convidats, però perquè la gent que ens escolti sàpiga de què parlem, una persona que pateix fibromiàlgia és una persona que bueno, té una fatiga permanent, no? Està permanentment cansada, té dolors. Ara anem a la sensibilitat química múltiple, no? Una mica va per aquí, no?
Sí. La fibromiàlgia és una fatiga que cursa un dolor crònic generalitzat, musculoesquelètic, i també una fatiga molt greu, no? Un esgotament molt profund, a part també de trastorns del son, no? Un son que no és reparador, que és un son fragmentat, i també té molts problemes cognitius, com podrien ser problemes de pensament, de memòria, inclús d'atenció. O sigui, que té una sintomatologia molt extensa. Aquests són els símptomes més importants, no? Però en té moltíssims més, la veritat.
Perquè qui ens estigui escoltant es faci el cas, per aquestes persones, quan estan en ple període d'eclosió de la fibromiàlgia, perquè això va per etapes, no? Hi ha un moment que en tens més, hi ha un moment que sembla que ho superes, però és un d'allò constant, aixecar-se del llit, fer-se l'esmorzar, ja no et digna comprar... És un acte heroic, pràcticament.
Sí, hi ha dies que quan està una persona en ple brot, doncs qualsevol tasca, per més senzilla que sembli, no? Doncs és una autèntica proesa realment fer-la, no? A vegades les coses s'han de fer, una tasca que igual per qualsevol persona la podríem fer en un quart d'hora, doncs una persona afectada igual triga 3 hores, no? Perquè ha d'anar a parar, fer no? Descansar, tot és molt més dur, la veritat.
Manel, sensibilitat química múltiple, sensibilitat a qualsevol químic que pugui haver en l'ambient a la teva proximitat, no?
Sí, verdaderament, sí. Jo puc explicar per la meva part la meva enfermedad. La meva enfermedad va començar fa 31 anys. Jo treballava en unes cabines de pintura i metalitzat. Vaig estar 4 anys treballant. Em van detectar una, va començar a detectar-me una hepatitis. Llavors, com jo tinc 3 fills, tinc una família, jo la meva idea era seguir endavant, pues en aquella època, ara és dur, però llavors encara era més, creure-s'ho, vaig plegar de treballar, em vaig canviar de feina i anat treballant en diverses coses, i ara ja fa uns 15 anys que he anat perdent molt, fins arribar al punt de que vaig en cadira de rodes, camino uns 50 metres perquè em canso, perquè clar, també tinc fibromialgia, fatiga crònica, tot això és un món, és una roda. I a mi els productes que en si em va atacar va ser els poliuretans, els dissolvents, el benzen o el benzol, i a partir d'aquí va començar. Tot això va de desencadenar en una sèrie d'enfermetats. El primer, que a part d'això que tinc el fetge com si fos un alcohòlic i mai he begut, tinc una colitis col·làgena que dona unes molèsties al dematí immenses, i bueno, tot el que ens ha dit la companya Issa, pues, de que al dematí els problemes que tens i el dia a dia, doncs, i això ha anat degenerant fins a arribar a un estat que, bueno, els metges, l'únic que en si em donen són calmants i poca cosa més. Per l'estat anímic sí que em donen cosa, però, bueno, això no cura, i els calmants tampoc. Vull dir, no tenim una cura. O sigui, aquesta enfermedad que tenim, com no s'investiga gaire, doncs no ens donen cap curació. Jo en aquest moment... Perdona?
No, dic, a més, tu, Manel, tens una qüestió, escoltant-te, tens una qüestió que és un afegitó, i és que ets home. I ho dic perquè la fibromiàlgia s'havia lligat, majoritàriament afecta dones, i s'havia considerat una malaltia femenina, vist els pocs casos masculins que hi havia hagut, no? Ara comencen a detectar-se els primers, no? Però, clar, encara fa més complicada la teva diagnòstic, no? Pel fet de ser home, doncs fibromiàlgia un home, no?
Sí. Un 5% de les persones que... dones que tenen fibromiàlgia poden ser homes. Els metges que m'han tractat i que creuen en l'enfermedat diuen que, a més, l'enfermedat és més agressiva en els homes. I això és el que tenim. En aquest espai de temps, jo porto 2 anys i mig sense treballar, tinc una invalidesa, que te les dones per uns altres motius, però no per aquests. Llavors, pues, després d'haver treballat 40 anys i 3 mesos SUS, pues, m'han donat una invaliditat social per un 55%, i per l'edat un 20% més, però bueno, és vergonyós.
Deixa'm presentar més convidats que ens estan escoltant. Me'n vaig cap a les Terres de l'Ebre. Judit, amb qui estàs?
Doncs estic amb Anna Belén, psiquiatra i cap de servei de la Fundació Pere Mata de les Terres de l'Ebre, perquè si parlem de malalties poc reconegudes o poc valorades per la societat, no ens podem oblidar de parlar de les malalties mentals. Bona tarda, Anna Belén.
Hola, bona tarda. Encantada.
Ara fa un moment, Anna Belén, comentaves que és important que remarquem que no hi ha malalts mentals, sinó persones amb malalties mentals, no? Que necessiten un diagnòstic i una atenció especialitzada.
Sí, és important tindre en compte que no existeixen els malalts mentals, no? Sinó que existeixen persones que tenen diferents malalties. Malalties de diferents tipus, entre elles pues, la fatiga crònica, no? La depressió, bueno, la diabetis. Jo penso que el metge té una obligació, i l'obligació és conèixer i reconèixer totes les malalties. I si no la coneix, perquè no l'ha estudiat prou, pues, s'ha d'interessar i s'ha de formar. És una obligació nostra. Bueno, jo, almenys, me sento en l'obligació. Evidentment, no podem estar al dia, no, de totes les malalties, però si tenim un pacient que té uns símptomes, pues ens hem d'interessar per aquests símptomes i hem de fer un diagnòstic correcte. Molts usuaris que venen amb símptomes psiquiàtrics, doncs veiem que no acaba de quadrar amb una malaltia psiquiàtrica i resulta que acaba sent un altre tipus de malaltia, i per això contactem amb uns altres especialistes especialistes que ens poden ajudar a fer un correcte diagnòstic. Això és molt important, poder comunicar-nos els diferents especialistes, perquè potser ells ne saben més d'un tema que jo no coneixo tant, no? Però, bueno, sobretot, hem de conèixer i reconèixer totes les malalties, perquè si no estem creant un estressor afegit en aquestes persones que estan patint, no? I jo penso que els metges estem per ajudar, no? Per crear estrès a la gent.
Anna Belén, no sé si és el cas tant de la Issa com del Manel, però sovint la gent que pateix fibromialgia, fatiga crònica i sensibilitat química múltiple i d'altres malalties, no només aquesta, sinó també d'altres malalties, malalties d'aquest tipus, no? Malalties que no es diagnostiquen o que hi ha metges que són resistents a diagnosticar-les, entren en una roda, no? La roda és, com que em trobo malament, em costa molt fer la meva vida quotidiana, i com que em costa molt fer la meva vida quotidiana, entro en una mena de forat, i aquest forat em porta una tristor i amb una, no sé si dir-ho, depressió. En tot cas, deixa'm agafar el terme més ampli, no? de depressió, no el terme més científic i més mèdic, i això em porta al metge, i el metge no sap què posar al davant. Cada metge posa al davant una cosa o l'altra, no? Vostè es troba malament perquè està deprimit o està deprimit perquè es troba malament. I al final, a darrere d'aquesta història, aquesta gent pobra acaben no diagnosticant-los, no? És tot com molt complex.
Bueno, això és el que no ha de passar.
Però passa, malauradament, eh?
Bueno, quan tenim davant un pacient, no, que té una sèrie de símptomes, no, que li ocasionen un patiment i molts està explicant, no, ells venen, molts d'ells, desesperats, demanant ajuda, no? A vegades me trobo en unes situacions, no, que no té res que veure una malaltia psiquiàtrica, però la pròpia desesperació, pues, los porta al psiquiatre, no? I el psiquiatre està una mica allí, pues intentant, aclarir, no? No? I dirigir en aquella persona, pues, al lloc que toca, no? Perquè estem parlant de malalties molt greus, molt greus, no? Vull dir que una depressió és una malaltia greu, una fibromialgia, dic depressió com puc dir una altra malaltia mental, no? Sí, sí. Una fibromialgia és una malaltia molt greu i que dona molt de disfuncionament, no? Aquí el company comentava, no? Que li han donat una disminució per altres causes. Clar, no ho entenc, no? Perquè sí que tinc algun pacient que té símptomes molt greus que li donen molta disfunció de fatiga crònica o de fibromialgia i que no li estan reconeixent, no? I llavors, clar, estan desesperats, però realment no és la malaltia psiquiàtrica el que li ocasiona aquest desfuncionament, sinó que és la fibromialgia, per exemple, no? I clar, això ho hem de reconèixer. Bueno, jo penso que hem d'ajudar a clarificar, no? A la persona, li hem de donar informació. I l'hem d'ajudar que entengui el que li està passant, no? Mm. O sigui que nosaltres som metges i, en teoria, pues, hem de tindre coneixement de les malalties. Jo potser tindré més coneixement de les malalties psiquiàtriques, però potser el metge de capçalera tindrà més coneixement en un altre tipus de malalties. Mm. I llavors, des de l'àrea que jo conec, pues, li he d'explicar, no? Tot en què consisteix la malaltia mental i com combatre-la, no? Donar tota la informació perquè ell empoderar a l'usuari i que a l'usuari i a la família perquè pugui comprendre què és el que li està passant i que pugui lluitar contra aquesta malaltia, no? Donar-li eines per a que pugui lluitar, i enfortir-se.
Issa, què en penses d'això que estem dient?
Sí, estic totalment d'acord. La gent
sí, Issa, m'agradaria conèixer per poder-la ajudar en el que pugués, si pugués.
A l'associació, doncs, ens arriben sovint totes les persones amb una manca d'informació, no? Sobre la malaltia. I no, evidentment, nosaltres ens encarreguem de donar aquesta informació, no? Com és la teva malaltia, com funciona, i donar eines a la persona per poder-la afrontar, no? Perquè es veuen molt desemparats, no?
Clar.
I sovint, doncs, tractats com amb depressió, no? I segurament, si aprenen quatre coses bàsiques, no, de la seva malaltia, poden afrontar-la molt millor, i això és el que intentem fer des de l'associació, no? I realment, quan la persona comença a comprendre la malaltia, comença a acceptar-la, no? Perquè, clar, hi ha tot aquest procés, no? Des del principi que la neguen, no? Que hi ha una depressió, una ira, no? Per què em passa a mi això? Doncs, com viurem la desesperança?
Un dol, no?
Exacte, totes les
coses del dol. Estem fent un dol.
Exactament. Doncs, un cop la persona ja ha acceptat la malaltia, canvia molt. Aleshores comença a introduir canvis a la seva vida que fan que comenci a millorar, no? I realment, doncs, el canvi, no? Persones que fa 2 anys que venen i veus un canvi substancial, no? De com estaven i com estan ara, no? I elles mateixes s'ho noten, no? La malaltia és la mateixa, però la manera d'afrontar-la al seu dia a dia és molt diferent. Poden començar a tenir una qualitat de vida que els hi permet viure amb el dolor, perquè han d'entendre que han de viure amb dolor. Això és així, no? I cal acceptar-lo, no?
I aquí també hi ha, diguéssim, la incomprensió social, no? Que també feu referència. És a dir, la primera és la del metge, una mica, no? El metge que no... I després hi ha la incomprensió social, no? És que sempre es queixa, és que sempre està cansat, o sempre està cansada, és que sempre li fa dolor, sí. És que no em puc posar colònia perquè diu que li molesta, doncs escolta'm, doncs que no s'apropi. Això són coses que sovint es diuen.
És veritat, hi ha molta incomprensió per part de tothom, no? De la societat en general, de la família, dels amics, el col·lectiu mèdic, a l'entorn laboral, a tot arreu, no? Però també s'entén, no tothom té per què saber quina és aquesta malaltia, no? Que és la fibromialgia, o que és la fatiga crònica, o la sensibilitat química múltiple. No tothom ha de saber, no? Però és feina de les persones afectades de donar-la a conèixer, d'explicar-ho, no? O també nosaltres des de l'associació, doncs, animem a que els familiars vinguin, no? I els hi donem formació en aquest aspecte, no? Per poder comprendre millor a la persona afectada.
Amb això, Anabel, el que cal és primer... Ara, Belén, perdona, el que cal és reconèixer la malaltia pròpiament dita, però aquí saber-la expressar una mica, no? És una mica d'autoconeixement, també, no?
Sí, molt important. És que, clar, bueno, tots som societat, no? I, bueno, la incomprensió de la societat jo penso que és el menys greu, no? Però, clar, quan tu, que formes part de la societat, no? Et converteixis en usuari afectat, no? Pues tu tens este concepte, no? D'estes malalties que t'està perjudicant, no? Llavors, si no reconeixes la malaltia, no?
Pues
difícilment la podràs combatre, no? I tens... I llavors...
Fem una cosa, espera, para't aquí un moment. Ens quedem amb aquesta idea. Si no coneixes la malaltia, difícilment la podràs combatre. Ens aturem 3 minuts i abordem una segona idea. No marxis.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Es van esclatar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda. Havíem arribat amb una idea clara. Primer has de conèixer el que tens per mirar de combatre o per mirar de curar-te i si més no, si no curar-te, aprendre a conviure amb aquesta malaltia. I l'altra idea que ens volia explicar l'Anna Belén, psiquiatra de la Fundació Pere Mata, quina és, Anna?
Segueix
endavant.
Bueno, jo us volia explicar una mica, no?, que la malaltia mental, no?, o la fibromiàlgia, s'infiltra silenciosament dins de la persona i fa que aquesta tingui la sensació de perdre el control de si mateixa i de perdre l'autoestima. Ja no sap qui és, no sap què li passa, com explicar-ho i a on i a qui dirigir-se. Esperem que el professional, que al qui s'ha de dirigir, sigui competent i empàtic i ens ajudi a passar el procés de dol i ens expliqui el que ens està passant. Molts usuaris que tenen aquesta malaltia, no? Moltes vegades són ells mateixos, no?, los que el que fan, no?, els està perjudicant sense ser conscients, no? Llavors, d'alguna manera, no?, es maltracten, no? O sigui, estàs malalt però no vols reconèixer, no? O sigui, descansa, no? No? Si estàs cansat, descansa, no? I per què he de descansar? Perquè el cos t'ho demana, no? I ho necessites, no? I els has d'ajudar a que entenguin el que els està passant i que ja ho superarem i que ja se'n sortirà, i els han d'estar encoratjant a ells i a la família perquè la família els pugui donar suport, no? Perquè a vegades les famílies tampoc, sense voler fer mal, no comprenen el que està passant i en certs comentaris o certes actituds doncs els poden fer més mal que bé.
Deixeu-me, estem parlant amb Lisa Bartomeu, coordinadora de l'Associació Catalana d'Afectats per la Fibromiàlgia, de Manel Pardo, amb sensibilitat química múltiple i també fibromiàlgia i fatiga crònica, però no només aquestes són les malalties que costa diagnosticar, n'hi ha moltes d'altres, malauradament n'hi ha moltes d'altres. Volem referenciar-ne una més, perquè la fibromiàlgia és una cosa que cada cop està afectant més homes, però bàsicament és femenina, com la que tot seguit parlarem. Vull que conegueu l'endometriosi. És una malaltia molt dolorosa que afecta entre un 10 i un 15% de la població femenina en edat fèrtil, entre els 12 i els 50 anys, i que, perquè ens fem una idea, només a l'estat espanyol hi ha 1 milió de dones que la pateixen. Deixeu-me saludar a la Cristina Gurrutxaga, que és membre de l'Associació d'Afectades per Endometriosi a Catalunya. Cristina, molt bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda, gràcies per tot.
El primer de tot, per la gent que no la conegui, explica què és l'endometriosi.
Ho explicaré una miqueta malament perquè aquí ho entenc.
Sí, jo crec que és potser fer-ho incorrectament, però que tots prenguem consciència del que significa.
Bueno, l'endometri és la capa que està a l'úter, que es prepara cada mes per tenir la regla. Llavors, hi ha una de les teories que aquesta capa, en comptes de destinar per la vagina, es fa d'una manera retrògrada i es va cap a la pelvis. Llavors, aquesta sang el que fa és fixar-se a la part pèlvica, els ovaris, bufeta, recta, i pot arribar a l'intestí també. I el que fa amb la... Això s'implanta, i el que fa amb les regles, això és com un globet. Cada cop s'infla i es va creixent amb les regles. I provoca el que deies tu, molt dolor pèlvic, dolor d'ovari, problemes a les miccions, dolor al defecar, dolor a la relació sexual, i un 50% de les dones que pateixen endometriosi tenen infertilitat.
Doncs aquesta malaltia que és així, perquè no vull establir diferències, i no vull que ara ningú se m'enfadi, però la fatiga, el cansament, és una sensació, és un sentiment, però que no es veu en una radiografia, no?, per entendre'ns. En canvi, això que està explicant la Cristina sí que es veu en una radiografia o sí que es veu en unes proves mèdiques, no? Doncs malgrat això, hi ha metges que es resisteixen a diagnosticar-ho. És així, no?
Sí, bueno, la mitja que n'hi ha ara mateix són entre 8 i 10 anys, més que res perquè els metges no pensen en endometriosi, I et diré que, bueno, com és una enfermedad autoimmune, també moltes de nosaltres patim o fatiga o patim fibromialgia. Encara els dificulta molt més tot el diagnòstic de poder fer el diagnòstic complet, no?, d'endometriosi i alguna altra patologia associada.
Per tant, també acabeu desenvolupant un quadre de fibromialgia i evidentment, també acabeu desesperades, com molts malalts i malaltes de fibromialgia, perquè no hi ha manera de que se'ls reconegui una mica aquesta malaltia, no?
Totalment, bàsicament perquè vas amb metge en metge, els ginecòlegs no hi pensen, et diuen que ets una pluja, els pares, l'àvia, no?, et diuen que també amb ella li feia mal.
Que prenguis un paracetamol, no? Pren-te un paracetamol i veuràs com se't passa,
a
que sí?
Sí, bueno, una camomilla, et pren l'histèrica, que tens l'autoestima baixa perquè no pots ser mare, en el teu entorn social tampoc ho entén, el tema laboral al final ho amagues, perquè si no, clar, parlen de fora de la feina, i s'ha complicat molt i fa una càrrega social i mental també a la persona que ho sofreix.
És molt curiós i és com molt desesperant, no? I ara obro la pregunta a tots els que esteu a la taula, els que esteu a Vilanova, com els que esteu a Terres de l'Ebre, com tu, Cristina, que estàs al telèfon. Deu ser desesperant, no? És a dir, perquè estem parlant de processos llargs de diagnòstics i que finalment us acaben diagnosticant. És a dir, estem parlant d'anys de visitar metges, d'aprendre, vés a saber quantes coses, de que aquestes coses que aprens no et serveixin i vés a saber si te n'espaien unes altres. És així?
Bueno, en el nostre cas hi ha un doble vertient, no? Primer, que és una forma de gènere, amb el que la dona, si hi ha la família, l'entorn, no sé què, li diu que això és normal, també, per una altra banda, a la gent li costa dir a un metge que no té raó, no? Llavors, hi ha aquests dos factors. Ja sobre si comporta infertilitat encara més, no? No estem acostumades a posar firme, jo crec que un metge en aquest sentit, no? I dir-li, mira, jo no estic coixa, no, jo tinc dolor, o tinc fatiga, o tinc fibromialgia, perquè penso que les tres, encara que siguin diferents, estan interrelacionades, no?
Clar.
Això en el nostre cas.
Isa, que anaves a dir alguna cosa, digue'm.
Sí, sí. No, estic d'acord. A veure, és un procés molt llarg fins que et donen un diagnòstic. Són realment moltíssims anys, A vegades hi ha persones que comenten uns 10 anys, de peregrinatge, de metge en metge, d'especialista en especialista, fent tot tipus de proves mèdiques. És molt angoixant, no? Al principi un pensa, ostres, tindré una cosa molt greu, no? Perquè em trobo tan malament, però no m'ho troben, però jo sé que estic molt malament, no? I esgota moltíssim, no? I donen ganes de tirar la tovalla, de dir, doncs no miro més, no hi ha, no? Però si es dona el diagnòstic, realment, no? Alleugera una miqueta, no? Et cau com un gel d'aigua freda, no? Perquè que et diguin que tens una malaltia crònica, no?
Clar.
I que, bueno, que ara mateix no té cura, però com a mínim saps que tens, no?
Ja.
Saps que no està a la teva ment, que existeix, que és real, però costa molt, perquè a més això s'ha de diagnosticar per descartar altres patologies, no? Perquè hi ha moltes patologies que tenen una sintomatologia molt semblant, s'ha d'anar descartant, i quan ja s'ha descartat tot i et miren uns punts de pressió que n'hi ha al cos, que són uns 18 punts, doncs, i bueno, si s'associa a una depressió, s'associa a un problema cognitiu i trastorns del son, doncs vale, és el moment de dir, d'acord, tens fibromialgia, però imagina't el calvari fins a arribar a aquest punt, no?
Increïble. Que per cert, ja que hi som posats, aquest és un procés en el qual el departament sovint fa molts anuncis, però després té molts anuncis de suport, d'ajuda, de tal i de no sé què, però que després la cosa queda com allà, no? En el dia a dia, a la sanitat bàsica assistencial, encara hi ha resistència. Vull que de vegades el que es diu i el que es fa,
cert,
hi ha una certa diferència.
És veritat. Nosaltres sempre demanem, doncs, que hi hagin més unitats d'atenció especialitzades, no? Unitats pel dolor crònic, no? Cada cop n'hi ha més, no? Però és que en falten moltíssimes encara. Ahir estava parlant amb una afectada que em comentava que li van donar visita a la unitat d'atenció, però que no torna a tenir segona visita fins d'aquí un any. Sí. Més d'un any, em va comentar, doncs. Clar, amb una visita puntual i una altra d'aquí un any no serveix de res, no? I és una unitat molt interessant, perquè tens un psiquiatre, tens un dietista, tens un fisio i tens un reumatòleg. no? I són coses que necessitem per tenir millor qualitat de vida, però clar, aquests serveis doncs són molt, molt poquets, molt poquets, la veritat.
Deixeu-me fer un endavant, digue'm.
Jo mateix, en aquest moment, m'atenen de fer unes proves de tòxics. Fa un any que estic darrere d'elles, al clínic, tant les demana el metge de capçalera com a l'especialista, i no ens avisen, i ja sóc fa un any, ja. Perquè tinguis un exemple.
Tu estàs a Vilanova, no?
Sí, sí, a Vilanova, però bueno, per visitar-me normalment quasi tot a Barcelona.
Aquesta és l'altra part que també volia d'alguna manera posar de manifest, és a dir, a veure, no està al mig de l'Àfrica, està en un lloc on segurament hi ha centres hospitalaris i que si se'ls equipés una mica millor, probablement no obligarien a l'expressament de 40 quilòmetres, que és el que hi ha de Vilanova fins a Barcelona, per fer-se unes proves, que és la segona part d'aquestes malalties. Escolteu una cosa, dues preguntes. Per una banda, la fibromiàlgia és una malaltia que pot aparèixer en qualsevol moment de la vida, no? No té per què ser... és a dir, no neixes amb ella i no tens per què començar-la a patir ni a l'adolescència, ni als 20 ni als 30, sinó que et pot aparèixer en qualsevol moment de la teva vida, o no?
Sí, el que passa que sovint hi ha un desencadenant,
D'acord.
Després de, sí, de sigui un accident, pot ser un accident o pot ser un moment emocional complicat, no? A partir d'aquí, o inclús hi ha persones que han tingut una infecció i a partir d'aquí comencen a trobar-se malament, no? Cada cop més cansades, cada cop amb més dolor. O sigui, hi ha en comú un desencadenant, no? De trauma, sigui físic o sigui psicològic.
Mm-hmm. En el cas de l'endometriosi, Cristina, això és genètic ja és o es desenvolupa amb el creixement?
Mira, és que actualment hi ha 9 teories. No hi ha calés per investigar.
Ah, no se sap.
No ho sabem.
Vale.
Llavors, sí que hi ha una predisposició, però això no hi ha cap estudi, que moltes mares, la seva filla, la seva germana, no? Tenen components i ho tenen. Però avui en dia també s'està mirant molt el tema dels tòxics ambientals, que també generen aquesta patologia, i l'estrès. No? Hi ha estudis que a ratolins que se'ls ha estressat molt els ha aparegut l'endometriosi. Hi ha gent que pues, li ve pues, o diagnostiquen tard per temes de... Avui en dia, com ens volem quedar embarassades tard, ja fem tard, li diagnostiquen molt tard, que potser són asimptomàtiques. Llavors, és com tot molt, molt, molt difícil perquè no hi ha investigació, perquè com no interessem o no sabem per què, pues no, els metges no ho tenen clar.
Doncs, aviam si s'hi posen, perquè bueno, ja anem molt i molt tard. Per cert, només una cosa abans d'acomiadar-te, Cristina, ho dic perquè ho sapigueu. L'endometriosi és una malaltia que s'ha reivindicat des de fa molts i molts anys, amb un llaç groc. Ho dic perquè sembla que últimament els llaços grocs els utilitzem només per una cosa, bueno, diguéssim que els vam furtar de la reivindicació per a la investigació i la detecció d'aquesta malaltia i els hem portat cap a d'altres qüestions polítiques que em sembla molt bé, o no ho sé, cadascú que pensi el que vulgui. Però vull dir que ho sapigueu, que si algú també us diu alguna cosa, que portar el llaç groc també pot significar solidaritat. De fet, significa solidaritat amb les persones que pateixen aquesta malaltia. Cristina, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Igualment, un petó ben fort. Ana Belén, volia quedar-me amb una idea, no? La que has dit abans, jo crec que com a resum és la millor, no? Coneixes a un mateix per saber què tens i a partir d'aquí aprendre a conviure, no?
Sí. Ajudar a la gent a conèixer el que tenen perquè ho puguen combatre. Això és la idea.
I estimar molt. Els que no la pateixen però conviuen amb ella, no? Estimar molt.
Això sempre.
T'agraeixo molt que ens hagis acompanyat. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Moltes gràcies. Forta.
Cuida't, Ana Belén.
Vinga.
Fins després.
Adéu.
A reveure.
Adéu.
Manel Pardo, encantat d'haver conegut, d'haver-te conegut i, en tot cas, que sàpigues que ens solidaritzem i que tant de bo bueno, doncs, puguis regularitzar la teva situació el més ràpidament possible.
Val, d'acord, moltes gràcies.
Cuida't molt. I ha estat un plaer parlar amb tu aquesta hora de la tarda. Espero que hagi estat útil. Confio que sí.
Moltes gràcies, un plaer també.
Cuida't, fins després. Hem posat només alguns exemples de malalties que, malgrat que hi són i existeixen, els metges es resisteixen a diagnosticar-les. N'hi han moltes d'altres. Si les teniu al vostre voltant, el que dèiem, estimeu molt. És fàcil.
Segueix la llum del far.
Quarts i un minut de 6 de la tarda. Com sempre, un plaer saludar l'Antoni Curto. Antoni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Acalorats i amb papallones.
Amb papallonats, eh?
Amb papallonats.
Això, els que no són de la zona del Maresme potser no saben de què parlem, però tenim aquí una plaga de papallones, d'arnes. Són arnes, això?
Bueno, no és una arna. L'arna sempre la posem a lo que és la...
L'armari.
De l'armari. Aquestes són papallones del suro.
Ah.
Estes són, venen d'aquí del Montnegre, baixen totes ara aquí, a prendre el sol aquí.
I no entenem per què han vingut del Montnegre.
Bueno, per fer turisme una miqueta. També tu has de pensar que els tenen dret, no?
Vull dir, sí, sí. No,
són
no,
del
no.
País, parlen català, per tant... I no.
Ja, ho deia aquell, no? El català és qui viu i treballa a Catalunya, saps?
I treballen molt, perquè estan farcits allí.
I tant que sí. Però no hem vingut a parlar d'aquestes papallones del suro, sinó que hem vingut a parlar de què avui?
Avui parlarem de... Hem estat tots aquests dies parlant d'animals, de peixos grans...
Sí.
Ara parlarem de lo més minúscul, del fitoplàncton.
Ui.
I d'unes espècies molt determinades, dels dinoflagel·lats.
Ui, em sona, alguna vegada...
Et sona? Sí, bueno, és que hem parlat de diferents... Hi ha flagel·lats de diferents tipus.
Ah, val, d'acord.
Aquests són els dinoflagel·lats, i en realitat ens podem pensar que és com un puny, i que tenen una sèrie d'apèndics, tres apèndics,
sí,
llargats, eh? Mm. És a dir, que com si fos, no sé qui, com una forca, una forquilla així rara,
sí,
no?, que tenen aquests. I tenen una envolta cel·lulòsica molt, molt forta, és a dir, es poden morir i quedar les cap... Formen com un... Aquesta cel·lulosa,
sí,
formen com un exoesquelet. Ells, en realitat, tenen... poden fer la fotosíntesi.
Val.
I són un dels tipus, dels tants tipus, que potser en parlarem, ens donarà temps de parlar d'un altre, del fitoplàncton, dels que produeixen oxigen. En realitat, de tots aquests, són l'oxigen que nosaltres respirem,
sí,
malgrat diu que és de les plantes i tot,
sí,
això.
I
això és sí,
tant.
Això és gran mentida, no? Però bueno, deixem-ho així perquè la gent està molt contenta i veure plantetes...
I posant geranis al balcó...
Sí, i tot això, tonteries. I traiem les plantes de casa, perquè llavors potser se'ns agafa l'oxigen i coses
d'aquestes. Sí, això ho diuen, no pots dormir en plantes perquè et pren l'oxigen.
I tampoc pots dormir amb la parella perquè també et pren l'oxigen. I em sembla que te'n pren una miqueta més. Per això hi ha tants divorcis actualment.
Ah, sí? M'estàs prenent l'oxigen.
És una raó de divorci. Bé, doncs aquest plàncton que gairebé... Bueno, nosaltres no el podem veure, hem d'agafar com a mínim una lupa binocular a uns... entre 40 i 400 augments, mm-hmm, i potser podríem veure uns quants, eh? Millor un microscopi, perquè tenen el cos que traspassa la llum i els podríem veure fantàsticament. Eh? Però amb una lupa ja podríem començar a veure'ls. Per tu, a ull nu, res, no pots
no
veure.
No, res.
Però sí que pots veure quan aquests dinoflagel·lats,
sí,
són... hi ha una explosió o un boom, és a dir, tots volen... És a dir, comencen a reproduir-se...
A saco.
A saco, i produeixen una cosa que això sí que coneixes.
Què és?
La marea roja.
Ah, sí? Aquesta mena de cosa...
O també en diuen marea taronja,
sí,
o marea verda, o marea... bruna...
Això són dinoflagel·lats.
Dinoflagel·lats. Bàsicament, poden ser també diatomees, que ja en parlarem, però el 90% d'aquests booms explosius són d'aquests organismes. Pensa que fan la fotosíntesi, són molt petitets i tu no els veuràs. Clar. I el que tu veus és una capa com si fos de brutícia.
Sí.
I molta gent ho confon amb residus...
Humans,
allò que... Oh, aquí hi ha la claveguera, això...
Sí, exacte.
Això no es produeix sempre. Es produeix quan la mar està molt calmada, perquè és una acumulació i és un boom, el que s'anomena un boom d'això. I quan hi ha unes temperatures altes...
Molta pressió atmosfèrica, sí, que per tant fa que tot estigui com
molt parat. Molt aturat, llavors ells a les cales, als llocs tancats, així llavors proliferen. Llavors aquí produeix una cosa. Hi ha uns que, bueno, que és tòxic.
És tòxic.
És tòxic, eh? Qui et digui que no, doncs que em begui una miqueta i ja veuràs el que li passarà.
Vale, molt bé.
També si veus aigua de mar tranquil·la, sense res, també et passarà alguna cosa.
Sí, vas de pura.
Sí, de pura, fantàsticament. Quan passa això, tenen unes toxines, és a dir, malgrat que són organismes, torno a repetir, són sers unicel·lulars, no formen colònies, sinó però que sí que tenen unes toxines individuals que multiplicades per tot allò, pot fer molt de mal. Ara bé, clar, tu no seràs tonto de veure allò.
No, home, en principi bueno, però una glopada de...
Ai, a veure si és dolent, m'han dit que és tòxic o no. Bueno, no. Però sí que és tòxic pels peixos petits i, per exemple, és tòxic indirectament. Per què? Perquè tu imagina't els musclos, els eriçons... Tots els organismes que estan fixes en aquestes roques...
Sí, que filtren.
Absorbeixen això i absorbeixen i es queden la toxina. Aquesta toxina, el musclo, o el percebe, o el... no li farà res, perquè l'absorbeixen, queden en el mantell i tal, tal. Però si tu et prens quatre musclos, sí que et farà.
Val.
Llavors, per això, quan apareix això, han de tancar tots els vivers, totes les muscleres, les han de tancar totes. Perquè si això entra i a les muscleres, allò no es pot comercialitzar. I si ho comercialitzen, passa el que passa.
D'acord. Intoxiquen algú...
Intoxicació d'això. Per què? Perquè segurament han aprofitat allò, hòstia, no anem a tirar ara tot això, perquè és que ja és, perquè triga entre 8 setmanes a desaparèixer aquesta toxina. En 8 setmanes ja tens dos nivells de múscul.
Sí,
vull dir, és que entens el que et vull dir? No, clar, què fas 8 setmanes? Doncs els has de tancar 8 setmanes. Si no es fa, llavors venen totes aquestes... Moltes de les intoxicacions que han hagut, sobretot a Galícia, que és una gran productora de musclos, han sigut per degut a que han hagut marees d'aquestes i per aprofitar tot el material i dir, no, tirem que això...
Però no queremos perder dinero, patapam.
Paf, llavors...
Per això està prohibit, i per això prohibeixen agafar musclos de manera salvatge.
Sí.
És a dir, aquestes coses que diuen no vagi a les roques i agafi musclos...
Sí, però clar, feta la llei, feta la trampa en aquest sentit. Per què es fa? Doncs perquè tu prenguis coses... clar, si tu vas, és com si tu pesques o marisqueges tu sol, o tu vas amb una barqueta i pesques...
Sí.
Clar, vas per...
A un circuit comercial.
Sí, i l'Estat no agafa diners, ni els comerciants... És a dir, sí que és veritat que tu pots agafar aquestes intoxicacions amb musclos no depurats, però també és veritat que no vol dir que tots els musclos estiguin contaminats, entens?
Val.
A veure, tu, ara ja no, però per exemple aquí a Arenys, doncs a les Roques d'en Lluc, la gent anava, agafava i jo no recordo que ningú hagués tingut mai una intoxicació.
Bueno.
Perquè la gent abans era suficientment crítica i d'això és que quan veia la marea roja ja no n'agafava. Avui en dia, jo recordo a Mataró, que el cas típic que va anar a la justícia, que un senyor va agafar uns xampinyons raros...
Ah, sí, d'una rotonda. Ja va morir l'home, em sembla.
Sí, clar, allò, lògicament, hem trencat unes línies vermelles de... Jo, la veritat, si veig el que sigui enmig d'una rotonda, no vaig i m'ho menjo, ni una cagarada. Bueno, i van guanyar, vull dir, van guanyar el d'això. Però tu imagina que agafes una cagarada de gos i dius, me l'he menjat, i ara em sàpiga que em greu. No sabia, ningú m'ha dit que jo era dolent.
Que jo no es menja, va.
Entens? Abans eren molt més lògics, eren molt més raonats amb aquestes coses i veien que hi havia coses. Aquests organismes, que torno a repetir, són microscòpics i que sembla una tonteria i tu no els veus, són uns dels precursors i dels que han fet més el que s'anomena una mass mortality. És a dir, mortalitats immenses de peixos que han quedat en el registre fòssil. I coneixem molts de les quantitats de peixos que tu veus als museus i veus aquell peix tan maco. Tots aquests peixos han mort perquè a dalt, en la zona nectònica,
s'ha fet
això i ha fet una mortandat de peixos impressionant, han caigut al fons, i al fons no hi havia prou oxigen i s'han conservat.
Que fort.
És a dir, nosaltres tenim fòssils de peixos aquests degut al creixement d'aquestes algues, que són o microalgues.
Correcte. És a dir, que gràcies a aquestes microalgues assassines...
Bueno, pobretes. No, jo no els hi posaria aquesta etiqueta.
Gràcies a aquestes algues emprenyadores que han generat molt mal de cap als banyistes i a l'administració, perquè deien, és que esto es fitoplàncton. Ah, fitoplàncton, això és merda, saps? I si no vingui, miri-ho. Pues era fitoplàncton.
Sí, sí, no, moltes, cada any, Cada any sempre passa, sí. Ara que vindre, bueno, ja han començat a vindre les calors fortes, però ha d'haver, encara bufa massa vent, perquè... Però em sembla que ja deien que n'hi havia una d'aquí a prop, a la Costa Brava, ja se n'havia format una i tal, tal.
Val.
I sempre en aquestes aigües, doncs, hi triguen uns quants dies, a desfer-se, però, torno a repetir, precaucions, quan tu vegis una taca taronja, verda, o d'aquest... qualsevol que tu vegis que allò és tèrbol, que hi ha una tèrbolitat que tu no la veus neta, no t'hi vagis, allò, ja vaig a banyar-me, no. Clar, si, tu ho has de veure, si tu no la ingestes, no et passarà res. El que sí que pot ser que segons el tipus de pell, si ets al·lèrgic, llavors aquestes toxines sí alguna que tinguis alguna, opció. I si n'hi ha molta i molta densitat, bueno, vaja. Però torno a repetir que és una qüestió lògica. Si tu veus una aigua bruta i tot això, no vagis.
És que és de sentit comú, també us ho
dic. I és una alga, i torno a repetir que és una alga microscòpica, que en principi tu agafaries i no faria res. Però clar, en tantes quantitats és tòxica.
Antoni, quan em vegi faré una foto i te l'envio.
Sí, doncs no et preocupis que no trigaràs gaire.
Vinga, doncs va, ja veuràs. En una setmana. La setmana m'ho comentem.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tinc el cap ple d'idees espesses. Només veig la part fosca i les dificultats. M'amoïno per la pasta per tenir una vida intensa, per la monotonia i com tirar endavant. Les notícies no m'ajuden, la cosa es posa lletja. Veig com la gent no ens estem avorregant. De tant en tant hi ha algú amb la ment desperta i veus que el que més importa és el que tens davant. Format. Sabem qui volem ser, és la nostra cultura, és la nostra manera, ningú ens pot fer callar.
És el moment de les petites coses, coses sense importància, es tornen rellevants. Estones intenses, instants i paraules, coses molt properes a l'abast de la mà. Del gust de la Sílvia i l'olor del mar, més sofisticat amb un bon sopar. Sortir amb els amics a fer una cervesa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.